aquí i amb tu.
I pel que fa als ciutadans, jo crec que portar científics en un ambient així com et deia, més relaxat, agradable, doncs permet conèixer de primera mà el que s'està fent de recerca. Jo crec que és un espai propici per poder discutir de ciència.
Així doncs, el principal objectiu és divulgar la ciència d'una forma planera i que s'entengui, a més de poder discutir els temes. Aquest dilluns, les primeres xerrades van tractar sobre l'embaràs i el part, l'anatomia i sobre els residus. El festival s'allargarà fins al dia 22 de maig.
Més informació. Sort va acollir la setmana passada la tercera jornada Networking Professional entre Joves i Empreses organitzada per l'Oficina Jove del Pallars Sobirà amb l'objectiu de facilitar el contacte entre empreses i joves de la comarca per a la contractació laboral de la temporada d'estiu. Jordi Ubac, Ràdio Tremp. Bona tarda.
L'èxit de les edicions anteriors de les jornades d'estiu i hivern de l'any 2018 ha posat de manifest la necessitat i utilitat de consolidar i mantenir el format d'aquestes jornades. A la jornada hi van participar una dotzena d'empreses que van oferir més de 30 ofertes de feina entre els joves. Per un altre costat també van formar part més de 20 joves candidats amb una mitjana d'edat de 25 anys. Des de l'organització se celebra que es mantingui la bona resposta de participació també en aquesta tercera edició, i es valora que es tracta d'un èxit compartit de tots els agents implicats, gràcies també a la predisposició i col·laboració de les empreses participants.
Gràcies, Jordi, i finalitzem aquest butlletí de les 6 amb un bloc d'esports. Notícia que ja coneixíem des de fa unes hores. Eusebio Sacristán ha renunciat a l'any de contracte a Girona. L'entrenador renuncia a aquest vincle contractual a Montilivi i estalvia el mal de cap de la rescisió del club. Qui també ha anunciat la marxa és el central Jonas Ramallo. I Undiano Mallenco jugarà la final de Copa. Barça i València jugant la final de la Copa dissabte a Sevilla i serà l'últim partit i comiat d'Undiano Mallenco com àrbitre. I amb més futbol, Caroline Hansen és un dels nous fitxatges del Futbol Club Barcelona femení.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Tercera hora del programa, va, quina voleu? La de que Espanya és el segon país de la Unió Europea on més va pujar la llum l'any passat, un 13,8%, o la de que un de cada cinc autònoms treballa 7 dies a la setmana? Quina de les dues? Ens quedem amb la de la, amb la de la llum, per exemple. Recordeu el ministre aquell dient... Soria, em sembla que era, eh? El ministre Soria. Hemos hecho un recálculo de cómo se va a calcular la tarifa de la luz para que no suba tanto. Us en recordeu d'allò? Doncs, i com les elèctriques no van dir res? Perquè estaven a les seves seus, als seus despatxos, amb els seus economistes i assessors, dient que lo suben, que veràs que clatellada. I carai, la clatellada. 13,8% l'augment de la llum al nostre país en un any. Brutal. I el que te rondaré, Morena, sobretot tenint en compte que cada vegada som més electricodependents. El futur passa per electricitat, obro parèntesi, tothom diu, no, és que és més ecològica. Home, mentre la generem de manera sostenible, sí, mentre la generem de manera nuclear, no gaire. Però bé, tanco parèntesis. Però en tot cas, som cada cop, com dèiem, més electricodependents i, per tant, aquest 13% es farà sentir molt, ja s'ha fet sentir ja, i encara s'ho farà sentir més al llarg dels propers temps. Esperem que algú hi posi mà. Hi ha elements i hi ha coses que comencen i que, de fet, són ja una necessitat social indispensable. I l'electricitat, ens agradi o no, és ja una necessitat social indispensable, com ho és l'aigua, com ho és la calefacció, sigui elèctrica o sigui a gas, i malauradament, encara que sembli absurd, com ho és algun tipus de connexió a la xarxa, a internet. Veurem com es resol, avui que comença un govern, no? Doncs aviam si són capaços de posar fre a tot això. I el dels autònoms, ja ho comentarem en un altre moment, que això també té la telita. Comencem la tercera hora de programa i ho fem parlant d'educació.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far, amb Josep Maria Cano.
Ha explicat al principi del programa. Ha tingut molta incidència a les comarques gironines, però de fet la denúncia s'ha fet arreu del país. El sindicat Ustecastès ha denunciat la sobrecàrrega que representa pels professors acollir estudiants en pràctiques a les escoles. És una responsabilitat que s'afegeix a la seva tasca diària i que, bé, en cap cas està compensada de cap manera. En volem parlar i volem saber-ne més, per això saludem en Ramon Font, que és portaveu del sindicat Ustecastès. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, per què afecta sobretot a les comarques gironines?
Bé, no només a les de Girona, a Lleida també hi ha hagut com una sublevació, diguéssim, dels centres que no... Ja hi havia de fa temps, jo mateix vaig estar en un claustre que fèiem pràctiques a Vilafranca i també a tots amb alçada vam dir que no en faríem més perquè prenent el número, no? Mm. És que, senzillament, a primària la veritat és que ens l'han pres sempre. A secundària, abans hi havia un reconeixement, hi havia una retribució, hi havia també fins i tot certificats de cursos impartits, de cursos rebuts, i és curiós perquè... Amb les altres tutories, no?, d'alumnat de primària o de secundària, doncs sí que hi ha un complement econòmic, hi ha una reducció horària que permet fer doncs, les tasques molt importants. Lògicament, com qualsevol tutoria, doncs, has de veure com es desenvolupa el treball dels tutorants, diguéssim, i també doncs, fer una avaluació, supervisar el treball que fan, etc. I això, doncs, és feina, no? I ara, doncs, es deixa el voluntarisme, s'omplen la boca de dir que la formació dels docents és molt important i s'està deixant, doncs, 200 hores a secundària i 500 hores a primària, doncs, que sigui una mica a voluntat del professorat i també, especialment, després de l'octubre del 17, doncs, en els equips directius que tenen unes tasques burocràtiques de coordinació i de supervisió que els hi prenen hores per a altres temes que són importants a la gestió de centre. Mm. En definitiva, doncs estem amb el de sempre, que és una manca d'inversió en educació, una manca d'hores que hi hauria d'haver més professorat per atendre tot això. Lògicament, si hi ha una reducció de càrrega lectiva, ha d'haver més professorat en el centre, perquè ja les hores lectives s'han de fer, i és el que ens estem trobant. Hi ha molts centres que ja no estan agafant. Ja us dic que les comarques de Lleida, les comarques de Girona, és molt important el boicot que s'està fent. Nosaltres el vam promoure i li seguim donant suport. I de fet, és curiós perquè això no ha anat acompanyat d'una rebaixa de preus a la universitat. Ans al contrari, els preus són exorbitats. Aquests ingressos, ja, fins i tot la universitat ens diu que no els reben ells, que se'ls hi van, doncs, a la caixa de la Generalitat, l'aixugar el deute, perquè després no s'ho gasten en educació, com sabeu, i, o no sé pas on van. Mm-hmm. I la veritat és que una cosa que surt cara a l'alumnat, que no es vegi una compensació econòmica o en reducció horària i, per tant, amb més professorat en el centre, doncs no s'entén. És una mica com un escàndol, no?, dèiem avui. I, de fet, el departament, quan hem tingut converses bilaterals, el que diu és que és un nyap, no? Llavors, aquesta frase que deies ara, i lo que te rondaré, Morena, pues, cobra més importància, perquè fixa't que la setmana passada, estàvem en vaga, i ara doncs encara hem d'anar denunciant, i molts temes que hi ha, per això aquesta frase que deies tu, cobra doncs especial rellevància.
Escolta'm, de fet no demaneu reconeixement econòmic, sinó que demaneu reconeixement, és a dir, que es compensi aquesta sobrecàrrega d'alguna manera.
Doncs exacte, i sobretot el que diem és que això ha de passar per mesa de negociació, que no ha passat. Hem tingut reunions bilaterals parlant de molts temes que sabeu que tenim a sobre la taula, i hem dit, bueno, i la formació què? I ells reconeixen obertament que és un nyap. O sigui, quan parles amb el departament i li dius això què és? I et diuen, mira, això és un desastre i ho hem de solucionar. Però, clar, és aquest departament que té unes paraules molt maques, com t'he dit algun cop, però després, de fets, no se'n veuen, no? Ja porten un any i gairebé ja estem a punt de dir que si pleguen que potser aniríem millor i tot, no? Però, però bé, a veure què fan, no? Però la veritat és que els primers 7 dies han passat de fa temps, perquè el 2 de juny farà un any que hi ha govern, i no estem veient accions efectives que abordin tots els problemes que tenim al sistema educatiu.
Escolta'm, si aquests professors no fan pràctiques, no tenen el títol de professor.
Correcte, i a més el que tenim és un dèficit de màsters en moltes especialitats, a secundària, que és on hi ha més mala maror, perquè a primària, tot i que ho reivindiquem també, lògicament, doncs sempre s'havien acostumat a assumir això de la manera com s'assumeixen moltes coses, de forma voluntarista i vocacional, perquè a nosaltres ens agrada ajudar aquests estudiants. Jo n'he tingut molts, i encara mantenim relació, eh? Ja. Me'n recordo el Sergi Sol, aquest que escriu llibres, doncs jo li havia fet la tutoria, saps, per exemple? Saps? Que vull dir que mantenim una relació. L'altre dia m'escrivia un, vull dir, hi ha un vincle que es genera perquè passes moltes hores, els ajudes, no?, a fer la feina, i ens agrada, però se n'aprofiten sempre d'això, de que ens agrada, de que es fa un vincle, de que volem que l'educació tiri endavant, i al final el que passa és que amb voluntarisme no n'hi ha prou, hi ha d'haver recursos.
Ramon, percebo, ja ho vaig percebre l'última vegada, però avui encara molta més claredat, un cert cansament de tot una mica ja, d'aquesta història amb el departament, sobretot.
Sí, amb el departament nosaltres estem cansats, però que el que és pitjor és que no és que nosaltres estiguem cansats, els que anem allà a negociar amb el departament, per dir alguna cosa de negociar, perquè més aviat el que ens trobem és una paret. El que és més preocupant per la societat és que els que estan cansats són els docents d'aquest país, de que se'ls menystingui, de que no es valori la professió, de que no es posi els recursos en una cosa que sabem que és important, que és l'educació dels nostres alumnes i dels futurs educadors dels nostres alumnes, i el cansament és això, no?, que està una mica cremat el personal, i quan dic una mica soc suau, i això s'ha de donar un tom molt important en educació, en finançar i en posar recursos, perquè tothom entén que és molt important aquest sector.
Escolta'm, aquestes, malauradament, la queixa d'avui, no sé si avui he fet alguna roda de premsa o alguna cosa, no, de moment, ja, o que sí?
Sí, les comarques gironines estaven, com que bé, portem uns dies, doncs, sempre estaran, doncs, tenim allà grup que està treballant molt aquest tema i ens van demanar que havíem de fer una roda de premsa, que allò a Girona estava esclatant, i avui he anat a Girona i l'hem fet allà, però el que es diu per Girona serveix per tot el litoral del Far, diguéssim, que no és una cosa exclusivament gironida.
Doncs escolta'm, com sempre, saps que teniu el nostre suport i que tant de bo mogui pes a l'administració, que és qui l'ha de moure d'altra banda, és qui té l'obligació de moure-la.
I tant. I a més és això, que estem en creixement econòmic, i fa 6 anys... tot això no s'està traslladant. No, és que, la veritat és que quan, si nosaltres féssim la feina com la fan ells, ja podríem tancar el... Vull dir, seria un desastre, eh? No sabríem fer ni la bomba canut, els nostres alumnes.
Creixeria l'analfabetisme a velocitats inaudites.
Sí, la veritat és que sí, eh?
Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i, en tot cas, ens ho mirarem, eh? Estarem a sobre i farem de cadena de transmissió perquè tothom ho conegui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs en Ramon Font, el portaveu de l'USTEC, estès, explicant la darrera, aquesta és la darrera, fins ara. Ens veurem demà amb què ens aixequem, però ara resulta doncs, que queda en mans el voluntarisme, el fet de formar els nous mestres, que dius, home, que algú faci alguna cosa ja, d'una vegada. Un quart i un minut de 7 de la tarda.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens porta a viatjar fins a les Terres de l'Ebre. Judit Castells.
Sí, perquè avui coneixem el preu del peix de la confraria de Sant Joan de Deltebre i ho fem de la mà de la seva encarregada de subhasta, de Sarai Fresquet.
Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I què, com ha anat avui el dia per aquí?
Bé, tenim estarà una bona setmana, amb bastantes caixes.
Això sempre és positiu, això sempre són bones notícies, sí. No? I això que som només a dimarts.
Sí, però ahir van haure quasi 300 caixes, avui també 300 i poc. Bé.
Què és el que més ha pescat, Sarai?
A veure, el que més han pescat ha sigut cranc blau, que ha anat a uns 5 euros el quilo. Després, polc, també s'han agafat molt, a uns 7 euros el quilo de mitja. També hem tingut sèpia, a 9 euros i mig. Tellerina, a 17 euros. Dorada, a 15 euros. I llobarro, a 20 euros.
El preu del cranc blau està pujant molt, no?
Sí, d'últims de setmana passada a aquesta s'ha notat una miqueta, ha muntat quasi un parell d'euros.
I escolta'm, i això es fa perquè se'n pesca menys o se'n fa perquè s'està fent gestió de la pesca?
A veure, ha baixat una mica les captures. A principis de la primavera se'n va agafar molt, però bueno, el preu s'anava mantenent més o menys bé, però ara al disminuir una mica les captures pues, s'ha notat també el que augmenta una mica el preu perquè hi ha molta demanda.
Són sens dubte la pesquera del peix blau, una pesquera que s'està mirant amb molta atenció, no? com va creixent, sí. I com es controla, no?
Sí, perquè encara és una espècie que és invasora, que en 3 o 4 anys i estan estudiant una mica a veure com evoluciona.
Parlaves dels llenguados també, has fet referència al polp, o polp, com dieu aquí a les Terres de l'Ebre. Sí. Escolta'm, estem als preus habituals o estem per sobre?
No, sí, preus habituals, el que és el polp, sí. Va. Sí, són preus normals.
Són els que tocaria per aquesta època de l'any, eh?
Sí.
I això que hi ha cofradies que fan, que estan de veda, ho noteu per aquí baix o no?
Bueno, nosaltres també tenim veda del polp. Sí, també tenim... No, bueno, no té per què ser arrossegaments de l'espècie del polp. Tindrem dormeros de veda i, a més, el que notem és, per exemple, quan una altra cofradia té veda, del cunar de pesca, clar, notem nosaltres que tenim més ventes. Bé, no menys ventes, les ventes són les mateixes, el que augmenta més el preu.
Clar. Però m'has dit que teniu veda de pop, ara no?
No, ara no.
Ah, val.
Ara no.
Correcte.
No podríem... No
això,
podríem
per això, m'ha estranyat, no. Perquè havia entès que havíeu subestat, dic, ostres, dic, espera, que en tenim.
No tenim veda nosaltres ara, de pop.
De tallarina, Sarai, se n'està agafant més ara?
No, de la tallarina les captures han baixat moltíssim.
I per què?
Sí, doncs no ho sabem. A vegades passa això. L'any passat, per aquesta època, s'agafaven molts de quilos. I ara enguany pues, ha baixat una mica. A vegades va a temporades.
Val. Bueno, suposo que també deu per la corrent, pel mar, per la temperatura, no? Per moviment de sorres.
No, encara t'hi suposo que si un any és molt bon captures, però el següent sempre se'n sentix, fins que se recupera una mica.
Escolta'm, Sarai, doncs t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. La setmana venent hi tornem, si et sembla.
D'acord.
Vinc, una abraçada, que vagi molt bé.
Vale, gràcies.
A reveure.
Adéu.
I arribarem a dos quarts, amb una notícia sorprenent. De fet, li donava visibilitat al col·lectiu d'advocats drets de Catalunya. La Fiscalia General de l'Estat, que és nomenada pel partit de govern, en aquest cas pel PSOE, ha fet córrer una circular amb un seguit de pautes jurídiques per interpretar el delicte d'odi. I molta atenció perquè entre aquestes pautes, i ara llegeixo textualment, posa: "Así, una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo, al nazi, puede ser incluida en este tipo de delitos." Això és inaudit en la normativa legal europea. En tot cas, volem parlar-ho. Agustí Carles és portaveu del col·lectiu Drets. Agustí, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Jo ho he dit que era inaudit, però crec que vosaltres, que teniu més coneixement, podeu anar fins i tot més enllà, no?
Sí, nosaltres en el tuit hem posat atònits per buscar una paraula que no sabíem. Clar, com al·lucinats, a Marchena no li agrada, ja sabeu que Marchena dia al·lucinats, això no es pot dir,
sí.
Doncs van buscar un sinònim i van quedar atònits perquè justament el 2015 s'actualitza la figura del delicte d'odi seguint les pautes europees. Les pautes europees el que diuen és totalment el contrari, diuen, escolta, s'han de protegir col·lectius desafavorits, etc. I ens trobem la sorpresa de que es reforma l'article i quan la Fiscal General de l'Estat dona les pautes per tots els fiscals d'Espanya de com s'ha d'interpretar, doncs la senyora diu, la senyora fiscal ens diu això, que el col·lectiu desafavorit ho és, però encara que no tingui un valors ètics, com podria ser el nazisme, doncs també queden protegits. I clar, hem quedat totalment astorats, perquè això comporta que igual que el nazisme pot haver-hi el feixisme, no? I entenem que el delicte d'odi, justament, si s'ha d'harmonitzar amb tota Europa, aquests conceptes han de quedar fora d'aquest col·lectiu desafavorit i que necessita una protecció especial.
Clar, és que els drets humans persegueixen el feixisme i el nazisme. És a dir, són sí, ideologies perseguides pels drets humans.
Correcte, el problema és que Espanya encara és legal. És a dir, aquelles anomalies al ser els partits feixistes hi són, la simbologia nazi i en col·lectius hi són, i clar, la resta de molts d'Europa estan prohibits, però com aquí no ho estan, doncs ens trobem aquestes anomalies que, clar, que grinyolen, i el que hem de fer és denunciar-ho, i per això, doncs, això, aquest tuit ha tingut una repercussió a nivell internacional, perquè molts organismes internacionals ho hem vist que ens han retuitat i s'estan interessant per a veure què està passant aquí.
És a dir, aquesta és una de les qüestions que volia preguntar-te. A nivell internacional, a nivell europeu, vull pensar que s'estan movent coses.
Sí, clar, perquè són diguem-ho clar, són pautes que la Fiscal General dona als seus fiscals. Aquests fiscals després això ho poden plantejar als jutges i els jutges poden tenir un criteri i aplicar la doctrina europea, la doctrina del Tribunal de Drets Humans i dir-los, no, senyors, això no és un delicte d'odi. Passa que sorprèn que la Fiscalia, que és qui representa l'Estat i d'alguna manera un estat democràtic, doncs el deixi per escrit justament aquest exemple. Llavors, clar, ens ha sorprès moltíssim i nosaltres que constantment estem llegint tot el que surt a nivell jurídic per saber en quins paràmetres ens hem de moure, doncs ahir la tarda ens estàvem trucant els advocats de drets de dir, esteu llegint el que llegeixo jo? I tot sí. I llavors anàvem fer-ho públic dient, fins aquí hem arribat.
Però, si, no sé si vaig ben encaminat, també s'ha de fer una lectura en clau interna d'això, no? I el que estan fent, en realitat, aquí hi ha un moviment tàctic, que és el d'incloure aquestes ideologies, no tant per les ideologies en si mateixes, sinó per tenir elements per poder perseguir els antifeixistes, que és,
correcte,
sembla que seria l'objectiu final.
Exacte, és a dir, a veure, al final, com ja coneixem el Paqui Sidona amb tota aquesta història, després dels anys que portem de repressió, doncs, evidentment, ens estan anunciant de dir, pobre de vosaltres, aquells que ataqueu aquests col·lectius, doncs sereu acusats de delicte d'odi. I clar, ja, això ja no es pot admetre de cap manera, i que hem fet denunciar-ho i ho farem arribar on calgui, que és com ho estem fent ara, confiant també que els tribunals de justícia, doncs a partir del moment que no es trobin en casos d'aquests, apliquin correctament la interpretació correcta del que és un delicte d'odi, i no la interpretació esbiaixada que està fent la Fiscalia.
Això són unes pautes, és a dir, això són unes, per entendre'ns, unes recomanacions.
Sí.
Més enllà de la gravetat de les recomanacions, aquí hi ha uns jutges que després hauran d'actuar en funció del que digui la llei. És a dir, que els fiscals poden fer el que vulguin, però els jutges al final són els que acabaran decidint.
Sí, sí, és a dir, aquí tenim el 2015 es torna a redactar el delicte d'odi, que nosaltres estàvem esperançats perquè teníem un delicte d'odi molt, molt ambigu i molt antic, i sabíem que teníem que transposar tot el que era normativa europea, i vam dir, bé, ara farem un article realment potent i amb totes les proteccions. L'article es va fer potent, amb alguna incorrecció que no s'acaba de llimar, i llavors, clar, té la sorpresa que quan la fiscal, davant del garbuix, de tot això que la Guàrdia Civil era delicte d'odi, i els tribunals han dit que ni parlar-ne, que la Policia Nacional és un cos desfavorit, i la justícia ha dit que no, va ser quan la fiscal va dir, doncs donaré unes pautes de tots els meus fiscals, perquè com ho entenem nosaltres que s'ha d'entendre un delicte d'odi. I ens hem posat aquesta sorpresa, tenim l'esperança, torno a dir que els tribunals, quan això arribi, doncs els tribunals, els jutges, doncs facin una altra interpretació més democràtica, més actualitzada del que és un delicte l'odi en el segle XXI dins d'Europa.
Espero. Quina pena de justícia que Europa l'ha d'anar esmenant, o l'hauria d'anar esmenant cada dos per tres. Però aquest crec que és una altra qüestió. T'agraeixo molt que ens hagi atès. Que vagi molt bé, Agustí.
Molt bé, a vosaltres.
Cuida't, a reveure, una abraçada ben forta. Així arribem gairebé a dos quarts de set de la tarda.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Donarem suport al comerç local perquè es converteixi en un actiu econòmic del municipi.
Apostarem per la consolidació de la Vila del Llibre, posant L'Escala en un lloc destacat del mapa literari de Catalunya.
L'Escala ha fet un salt de qualitat en els darrers anys. Els nostres veïns i els nostres visitants ens veuen com una població de prestigi que exerceix capitalitat. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, mama, mi A i mi A, mi cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública i cap L'Escala.
Per una economia diversificada i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre vivienda per a homes i mujeres.
Veurem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú, treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
el sol sortir però des d'un altre punt. Respira fons quan veig el mar sense tanta complicitat. L'hivern segur que se'n faria molt més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I els dimarts ens agrada acabar el programa sempre coneixent i conversant amb una dona de mar. Sovint ens endinsem al món de la biologia per conèixer més d'aquest entorn natural tan meravellós. I avui, atenció, perquè anirem una mica més enllà. Ivan.
Doncs avui parlem amb una biòloga, veterinària i ictiopatòloga, és a dir, metge de peixos. No sé, Josep Maria, si has vist mai un peix malalt, tu.
No. Bé. Si estava malalt, no ho he sabut veure, també t'ho diré.
Doncs no et preocupis, perquè avui la nostra convidada ens ajudarà a entendre una mica més sobre les malalties de peixos, perquè, de fet, ella està actualment treballant al Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos a la Universitat Autònoma de Barcelona. Maria Constantla, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè els peixos també es posen malalts.
Sí, tant, es posen malalts.
Quines malalties presenten més habitualment els peixos?
Ui... Això és molt divers, perquè depèn de quin peix parlem, no? Podem parlar de peixos en general, però realment dins dels peixos hi ha moltes espècies. I llavors, doncs, cada espècie té les seves malalties específiques i que, bueno, moltes vegades tampoc es pot generalitzar, però les mateixes que podem patir nosaltres també, des de virus, bacterianes, parasitàries... Mm-hmm. I inclús per un mal maneig també podem patir estrès, fins i tot...
És a dir, peixos i persones també compartim malalties, eh? En algun sentit?
A grans trets. No vol dir que siguin les malalties que tenen els peixos siguin zoonòtiques, o sigui, que afectin a les persones. Això hi ha molt poquetes, la veritat.
Sí.
Sinó que, doncs, dins dels virus, dins del gran grup dels virus, també poden afectar peixos, igual que nosaltres. Dins del grup de les bactèries, doncs, també tenen algunes espècies que poden afectar peixos, i així per paràsits, també.
Escolta'm, els peixos, per tant, es refreden? No.
Bueno, es refreden... Es posen malalts. Si per refredat entenem que tinguin tos, moc... Home, doncs exactament així, no. Doncs no ho pateixen. No. Però clar, sí que es posen malalts.
I com es detecta? Perquè clar, abans l'Ivan m'ha fet una pregunta que, de fet, si la reflexiones, jo he dit que jo hagi vist, no. Però clar, és que jo no sé identificar quan un peix està malalt. Com identifiques que un peix, quan una persona està malalt, jo mateix ara és evident que estic refredat, no? Quan algú té mal la capa es queixa i a més ho somatitza. Com ho fan els peixos?
Doncs de diverses maneres, des de canviar el seu comportament, a nedar de manera diferent a la que normalment ho fa, deixa de menjar, potser trobem que té lesions en la pell, a les escates, doncs... Igual canvis de coloració o una miqueta, doncs, bueno, feridetes... Així podem detectar que realment alguna cosa no rutlla bé.
És així com es treballa des del Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos?
Sí, bueno, nosaltres des de Servei el que ens arriben són ja les mostres de diferents... Bueno, quan hi ha un problema, fan mostres i ens les envien. Sí que és veritat que quan hi ha algun problema, doncs, podem anar... al lloc on hi ha hagut el problema i mirar, doncs, què ha passat o què està passant per mirar de solucionar-ho o d'intentar-ho almenys, no? Però normalment tenim la base a l'autònoma i el que fem és rebre aquestes mostres. Llavors, les mostres, quan dic mostres, s'entén, doncs, peixos ja morts, ja sacrificats o òrgans d'aquests peixos, igual no sé el sencer.
Deies també que es treballa en funció de l'espècie de peix amb què us trobeu. Això vol dir que treballeu des de peixos d'aqüicultura, des de... No sé si treballeu també medi salvatge, ara ens ho expliques, però treballeu diferents tipus de peixos.
Sí. Nosaltres des de Servei estem bastant focalitzats en aqüicultura, sobretot peixos d'aqüicultura, però també treballem en medi salvatge. Nosaltres estem dins del Servei de Diagnòstic, és dins d'un departament, del departament a l'Autònoma, I aquí doncs també tenim la investigació focalitzada en aquest cas en medi salvatge, en poblacions de peixos de medi salvatge.
Inclou només peixos l'aqüicultura o també podem aquí afegir altres espècies, altres animals?
No, podem afegir altres animals, però nosaltres ens focalitzem més en peixos, sí.
Escolta'm, explica'm un parell de qüestions. Has dit fa una estona que les malalties dels peixos, la majoria no afecten els humans, per tant, pot ser que haguem consumit o haguem menjat algun, no sé, un rap o per exemple, un llenguado o un salmonete malalt i evidentment, no ens ha passat res. Llavors, per què s'estudia aquest tipus de malalties?
Bueno, quan s'estudien per tenir coneixement, primer de tot, i perquè en un principi doncs, no se sap si realment, doncs, si està malalt, què és el que causa aquesta malaltia. Llavors, primer s'ha de mirar a veure què és, i un cop ja se sap què és, doncs si això pot tenir repercussions per salut pública. No? O sigui, que hi hagi poques no significa que no n'hi hagi, i a més, no només per salut pública, que seria un altre tema, nosaltres sobretot ho estudiem pels peixos.
Pels propis animals.
Doncs per, exactament, pels propis animals.
Quan es parla d'aqüicultura, clar, ens imaginem aquelles gàbies, no?, amb tot d'animals a dintre, doncs, convivint i engreixant-se, bàsicament, en la majoria de casos, per a consum humà. Si un animal allà, un exemplar es posa malalt, o detecteu que està malalt, és fàcil que estigui malalta tota la comunitat o passa com amb els humans? Que pot ser que jo ho estigui, l'Ivan no, l'Isabel també, l'altre company no, depèn de persones.
Clar, sí, podem trobar variabilitat també, però normalment es treballa en poblacions, no amb individus específics. De fet, pensa que en aqüicultura treballem amb molts peixos, amb molta densitat, per tant, que un estigui malalt, si només és un, molt possiblement tampoc es detectaria, no? Però clar, parlem amb treballem en poblacions, en canvis de comportament en la població, en general, de com estan tot el conjunt.
I que un peix estigui malalt, això significa que pot contagiar la resta de peixos i, per tant, imagino que això vol dir també que vosaltres arribeu tard en aquest sentit. Vosaltres imagino que també focalitzeu molt en l'àmbit de la prevenció d'aquestes malalties per evitar aquests problemes.
Sí, sobretot. Quan un peix està malalt o una població de peixos està malalt, ja arribem tard. Llavors, el que hem de treballar sobretot és en prevenció. I com treballem aquesta prevenció? Doncs vacunació, per exemple, i sobretot bones pràctiques de maneig. Doncs intentar unes densitats adequades, cada espècie està acostumada o prefereix un rang de temperatura, doncs tenir aquest rang de temperatura, doncs l'oxigen adequat, etc. No? Doncs tota una sèrie de característiques que, en definitiva, el que fem és que el peix estigui bé, no? I bueno, doncs fomentar el benestar animal, en aquest cas. Quan un peix està bé, igual que les persones, no? Si estem bé, si el nostre sistema immune està bé, si no hi ha cap factor estressant, doncs normalment som més forts, no? I no patim tantes malalties.
Abans t'anava a fer una pregunta i ara gairebé me l'has respost i m'ha generat un dubte important. Has parlat que fins i tot s'arriba a vacunar un animal, un peix malalt. I m'ha vingut al cap el fet de que tota aquesta polèmica que hi ha amb l'utilització d'antibiòtics en animals terrestres per a consum humà, vedelles, porcs, pollastres, etc. Era el que anava a preguntar abans, no? Jo pensava que en el cas dels peixos els tractaments que s'utilitzaven eren més semblants als que s'utilitzen en agricultura, és a dir, d'ampli espectre, que no focalitzats en individus, no? Però pel que sembla no sempre és així.
No, de fet no és així. I si em permets un incís,
sí.
Has dit que s'utilitzen vacunacions, no? Que s'utilitzen vacunes per tractar els animals, i això no és així, eh? Les vacunes són per prevenció, abans de que els animals estiguin malalts. El que evitem és que
peixos,
estiguin malalts amb la vacuna.
En els peixos
i en general. O sigui, vacunem precisament per no patir la malaltia, no? Les persones també. I dit això, sí, clar que es poden tractar també, es poden tractar amb antibiòtics si és que és necessari. Cada cop es tendeix a tractar menys, no? I a fer més aquesta prevenció, precisament per tota la problemàtica que envolta els antibiòtics, no només en medi marí, sinó en terrestre, com bé has dit, de tota la problemàtica de resistències, que ens pot arribar a afectar també als éssers humans. Però s'utilitzen quan és necessari, però de manera molt específica. O sigui, no s'utilitzen d'ampli espectre, s'utilitzen sobretot, doncs, antibiòtics que estiguin permesos en aquella espècie animal, en aquest cas en aquella espècie de peix, i per aquella malaltia en concret.
Però això de les vacunes realment és relativament nou, eh? Fa pocs anys que es fan servir vacunes per evitar doncs, que un peix es posi malalt. No sé fins a quin punt això pot afectar després a que nosaltres ens mengem aquest peix i que aquest fàrmac o aquesta vacuna ens pugui afectar d'alguna manera. No sé si té un efecte directe o indirecte o gens en aquest sentit.
Bueno, és que estem parlant de dues coses diferents. Per una banda la vacunació i per altra banda els tractaments. No? Mm-hmm. En el cas de les vacunacions s'utilitzen... Bueno, com es diu això? Els tempos, no? Que si es vacunen sobretot quan són molt, molt, molt petits i després hi ha com una revacunació, igual que nosaltres, no? Mm-hmm. I en el cas dels tractaments, quan s'han d'aplicar aquests tractaments, òbviament, si nosaltres consumim els peixos just després del tractament, doncs sí que ens pot arribar a certa quantitat de fàrmac, però això no es fa. Això mai passa perquè necessitem passar un període de supressió que es diu que és doncs, el temps necessari perquè el fàrmac desapareixi en el peix abans de que pugui ser sacrificat i que pugui arribar a consum. Per tant, aquesta problemàtica doncs, no existeix.
Per tant, d'alguna manera, dintre de l'ictiopatologia trobem també doncs, aquest àmbit no?, de seguretat alimentària. Sí, això també ho treballeu.
Sí. No tan directament nosaltres, doncs, tractant altres especialistes. Nosaltres ens focalitzem més en les malalties, però bueno, sí, i tant.
Escolta'm, en el cas dels paràsits, i ara que estem amb la seguretat alimentària, després si voleu marxem a altres àmbits, però en el cas dels paràsits, de fet també són malalties, no? Ara penso en l'anisakis, sí, que està molt estès aquí a la Mediterrània i que és un dels paràsits que més afecten en aquest sentit al consum humà. No, això no es pot tractar, és a dir, no hi ha manera d'evitar-ho, o sí, s'estan buscant, s'han trobat alternatives o maneres d'eliminar aquest paràsit?
Doncs, a veure, sí que els paràsits poden provocar malalties, però que un peix tingui un paràsit no significa que estigui malalt. Pot convivir amb aquest paràsit, igual que podem convivir nosaltres amb diferents paràsits i no ficar-nos malalt. Igual tenim paràsits i no ho sabem. Però, clar, que això arribi a les persones quan es consume, quan consumen el peix, sí que és veritat que l'anisakis doncs, és una dels paràsits que poden ser zoonòtiques, llavors ens poden afectar. Com ens afecta? Doncs si ens ho mengem, la carn poc cuinada, doncs, bueno, com ja sabeu, doncs, pot arribar viu al nostre intestí, llavors enquistar-se a diferents òrgans o a l'intestí mateix. I, a més, ens pot provocar al·lèrgies. En algun grup molt reduït de persones doncs, que tinguin al·lèrgia en aquest paràsit. Com es pot evitar? Cuinant bé el peix, matant el paràsit, comprant peix o netejant bé el peix, vale? Traient les vísceres. Normalment l'anisakis se situa a les vísceres i sí que pot migrar a musculatura o a pell, depenent del temps que el peix porti mort. Vale? Quan més dies fa que s'ha sacrificat aquest peix o que ha mort aquest peix, doncs el paràsit el que vol és sortir d'aquest hoste, no?, d'aquest peix, per poder trobar un altre.
Clar.
Llavors, és per això que de vegades el trobem musculatura i fins i tot intentant sortir per la pell. Llavors, netejant bé aquest peix, consumint-lo en els primers dies abans que tingui aquesta migració, i si no, doncs una alternativa també, bueno, els peixos d'aqüicultura no pateixen aquesta... O sigui, no estan infectats per aquest paràsit. Orada, llobarro, per exemple, aquest paràsit ens transmet per via tròfica, és a dir, per alimentació. Quan el peix ingereix doncs, un invertebrat que estigui amb l'etapa més larvària d'aquest paràsit, i en aqüicultura, com que els peixos es alimenten de pinso, no? Doncs aquest problema ja no el tenen. En principi, estan lliures d'anisakis, no?
Clar, aquí volia arribar. Què fa que un peix tingui anisakis i un altre no? Imagino que el medi és el que favoreix a tenir-lo, no? L'hàbitat on viu.
Sí, anisakis és un paràsit que és molt inespecífic. Això vol dir que pot afectar a moltes espècies de peixos. L'hoste definitiu no és el peix. Són mamífers marins, vale?
És a dir, ells van movent-se d'animal fins a arribar a mamífers marins. És el seu objectiu.
Sí.
I mamífers terrestres no.
No, mamífers marins. Ells estan a l'intestí de mamífers marins i els seus es reprodueixen, posen ous i surten per les femtes dels mamífers marins i un cop a l'aigua, doncs aquests són ingerits per diferents, primer de tot, invertebrats, on trobaríem el primer estat larvari, i després doncs, aquests invertebrats poden ser ingerits per altres invertebrats o per peixos, i llavors trobaríem el tercer estat larvari, en aquest cas. Si nosaltres ingerim el peix, nosaltres tampoc som un hoste definitiu, aprofitable pel paràsit, i llavors el que fa és continua en tercer estat larvari. No es fa adult amb el nostre interior.
Val.
Llavors es comporta com si fóssim un peix, entre cometes, no? S'enquistaria a l'espera de que aquest peix, o en aquest cas nosaltres, però això no passa, no? Doncs siguéssim ingerits per un mamífer marí. Que això...
No passa.
Però això que, en principi, no li beneficia això al paràsit tampoc, vull dir, perquè no pot completar el seu cicle, tampoc si ens està infectant a nosaltres.
Val. Curiosíssim el comportament d'aquest paràsit. I a més, el fet de que acabi anant a buscar un mamífer marí, no? Es coneixia aquest terme i realment és sorprenent. Escolta'm, un parell de qüestions. Abans parlaves que no només tracteu peixos d'aqüicultura, ara hi tornarem, els peixos de consum, sinó també els peixos ornamentals i els peixos d'aquari. I has anomenat abans les tres. I m'ha vingut al cap alguna vegada que hem anat a buscar algun peix en alguna botiga. Sempre li posen una mena de gotes a l'aigua perquè es veu que s'estressen molt. Són organismes molt sensibles, els peixos, en general?
Sí, depenent de l'espècie de peix, hi ha alguns que suporten més estrès que d'altres, però sí, es poden estressar per canvis en el seu ambient, sobretot canvis bruscos, doncs, o continuos, doncs poden fer que estiguin estressats, i això que siguin més susceptibles també, doncs, a patir malalties.
Per tant, els peixos...
Però que... no només els ornamentals, els d'aquicultura també, eh?
Aquí és on anava. Per tant, els peixos sí, sí. d'aquicultura, quan les gàbies estan molt plenes, que sol ser bastant sovint, diguéssim que allà també corren més risc d'agafar una malaltia.
Clar, pensa que canviem el seu ecosistema, no? Estem modificant, tot i que es tendeix a que estiguin en les millors qualitats possibles, i això doncs, sempre s'intenta, doncs clar, hi ha uns canvis de mateix, tu mateix ho has dit, no? De densitat mateix. I llavors, doncs, per això som més propensos a patir malalties o a que el fet de tenir una bactèria o un paràsit es desenvolupi una malaltia, perquè en principi doncs, són més immunosusceptibles per a aquest estrès que poden tenir.
Som en un moment de canvi climàtic, d'escalfament de l'aigua, no? Sentim notícies de que puja un grau, mig grau, que enguany, doncs, aquesta època de l'any ja hi ha la mateixa temperatura que hi hauria a l'agost, amb d'altres anys. Això ho noten ells? És a dir, ha augmentat el nombre d'exemplars malalts o el nombre de malalties o el nombre de patologies?
Més que augmentar, sí que ho noten, i més que augmentar les malalties, el que fan és que es veu és un canvi de malalties. Per exemple, hi ha paràsits que estan o que tenen un rang de temperatura adequat, en el qual doncs, estan millor, es reprodueixen millor, doncs si aquest rang el canvies, no?, i puges les temperatures, potser aquest paràsit que ja estava en una zona doncs, ja no és tan adequat per ell i ja no es pot reproduir de la mateixa manera, però hi ha un altre que s'aprofita i que hi troba un avantatge aquí i llavors és quan es comença a afectar aquest nou paràsit o aquesta, dic paràsit, però bueno, amb bacteris per seria el mateix. Per tant, més que un increment, notem canvis.
Però els peixos són animals de sang freda, és a dir, els canvis de temperatura no els ha d'afectar, no, tant?
A veure, en principi els canvis graduals els poden assumir i els estan... doncs els incorporen i bueno, doncs no li causen tant problema, però els canvis bruscos, sobretot, de temperatura o d'un altre factor, és on aquí tindríem el problema. Però el que he dit ara no són canvis que la temperatura faci que estiguin més susceptibles, que també si és un canvi brusc, sinó que paràsits que estan adequats, doncs, per exemple, entre 10 i 15 graus, igual un altre que a 20 és millor. Doncs si estem pujant aquesta temperatura, doncs, en paràsits amb rang petit de temperatura, per exemple, doncs deixarien d'existir, però hi ha d'altres que començarien a provocar problemes.
Per tant, en aquest sentit, seria una miqueta com en el cas de les persones. Vull dir, els canvis bruscos de temperatura ens afecten també a nosaltres, ens refredem, però en els peixos passaria exactament el mateix. És a dir, es posarien malalts quan es veuen afectats per això, per canvis bruscos de temperatura, no tant els graduats.
Tindríem més capacitat d'adaptació a canvis més continus, més graduals, però menys en aquests canvis bruscos.
Com es treballa això? Vull dir, vosaltres treballeu també la temperatura de l'aigua per evitar que els peixos acabin posant malalts, també?
Bueno, en principi, la temperatura de l'aigua, depenent de quin sistema... Estàs parlant d'aquicultura? Clar, depenent del sistema de producció. Si són sistemes de producció més tancats, més en recirculació, en terra, no? En tancs. Llavors aquesta temperatura és molt més controlable. Si són peixos en gàbia, aquesta temperatura doncs, és la temperatura que hi ha. Tampoc es pot fer res.
Clar, perquè en aquest sentit només es pot controlar la temperatura de l'aigua en peixos d'aqüicultura, en peixos d'aquari, però en la resta de peixos això no es pot controlar.
Clar, en peixos salvatges, per exemple, és la temperatura on estan, en la zona en concreta en la que viuen. Això no es pot controlar.
I les migracions suposo que també deuen dependre d'aquestes temperatures. És a dir, ara deuen trobar-se espècies i de peixos en llocs on abans no hi eren, perquè les aigües d'aquest lloc corresponen a les aigües que abans estaven en una altra banda. O no?
Bueno, sí, depèn de l'espècie de peix. Doncs sí, hi ha peixos que són més migratoris i que poden doncs, fer aquests canvis d'hàbitat, diguéssim. No? Hi ha d'altres que no, que són més... Bueno, pues que habiten en una zona i d'aquí doncs, no es mouen, són aquests els que es veuran més perjudicats també.
Parlar de peixos però d'aquicultura, d'aquari i comparant-los amb el medi salvatge també té els seus avantatges, com en parlàvem, però també els seus inconvenients. És a dir, imagino que també en el tema de plàstics vosaltres esteu bastant posats en aquest sentit també.
Sí, contaminació per sobretot microplàstics.
Microplàstics.
No treballem tant el macro sinó el petitó, sí. En medi salvatge, en poblacions de peixos salvatges. El que estem fent ara és, doncs, juntament amb els companys del departament, no? Sobretot la gent del dia a dia que està més en aquest tema són els que tenim fent el doctorat, justament en microplàstics, en espècies, no només de peixos, sinó en aquest cas també treballem amb crustacis. I, bueno, el que intentem mirar és si aquests microplàstics que hi ha a l'ambient, que existeixen i que sabem que hi són, doncs com poden afectar en aquestes poblacions de peixos i crustacis. Doncs, si els hi arriba, si realment estan a l'interior d'aquests organismes i si els tenen, doncs com els hi afecta.
La qualitat de l'aigua es reflexa també en la salut dels peixos?
I tant, sí, sí. Doncs un increment de matèria orgànica o contaminants, el que sigui, tot això pot afectar, òbviament, a la salut dels peixos.
I actualment, en quina situació...
I la presència dels microplàstics, que últimament se'n parla molt, això també els afecta?
Això és el que estem intentant estudiar, si realment doncs, els afecta o no. Fins ara el que hem vist és que sí que els incorporen, els tenen, doncs, a l'ingerir l'aliment doncs, poden ingerir també aquests microplàstics, els tenen a l'estómac, però en principi, clar, aquí ja hem de parlar també de la variabilitat específica, doncs, hi haurà algunes espècies que els hi poden afectar més o menys, però en principi, així com arriben, surten, igual que l'aliment.
Això...
No sé si m'entén.
Sí, sí, sí.
Clar, llavors, depenent de l'espècie, depenent de com tingui aquest estómac, l'intestí com sigui, si tenen secs pilòrics, que són com diverticles entre l'estómac i l'intestí, no? Que fa que es puguin doncs, quedar una mica, bueno, entre cometes, acumulats en aquests diverticles, doncs podrien tenir més problemàtica. Però en principi, com que són microplàstics i són tan petits, doncs ja surten igual que entren.
I una qüestió també de salut i de, sobretot d'arribada de noves espècies invasores. Una cosa que no entenem, i si tu com a ictiòloga ens ho pots explicar, i és, per exemple, el cranc blau. Arriba aquí i, escolta'm, això és per ell Hawaii, vamos. És el tio s'hi troba bé, s'hi arrela, es comença a multiplicar i ho devora tot. I, en canvi, les espècies autòctones, que haurien de trobar-se perfectament integrades, es moren. Al mínim canvi, ens desapareixen, en crisi, se'ns posen... Les nacres, per exemple, no? Ens ha passat. Per què passa? És que les espècies autòctones nostres són físicament febles, molt poc preparades a les malalties? O per què passa això?
No, això és el que comentava abans, és el rang de tolerància que tingui cada espècie, no? Doncs hi ha espècies que tenen un rang de tolerància més ampli i llavors doncs, es poden adaptar molt millor a tots els canvis que puguin haver. I aquelles que tenen el rang de tolerància, parlem de temperatura, parlem del que sigui, doncs més petit, seran més susceptibles a... En el fons a desaparèixer, no? Amb els canvis que puguin haver en l'ambient. En el cas de les espècies invasores, doncs sí, es veuen beneficiats perquè... estan en un ambient nou, amb molt aliment, i que es veuen, bueno, que són els reis, no? I llavors, les espècies autòctones, en aquest sentit, estarien perjudicades, clar. Passa amb el cranc blanc o blau i passa amb altres, també, que, bueno, estan menys adaptats. Per exemple, espècies invasores amb paràsits a l'interior, que també ha passat, Els paràsits també veuen com poden canviar d'hoste i afectar les espècies autòctones, que en aquest cas serien més susceptibles, perquè ja porten menys temps, són el primer contacte amb aquestes noves espècies i llavors doncs, els hi causen major problema, mentre que la espècie invasora que portava aquests paràsits porta molts anys convivint en aquest paràsit i està com més acostumada, no? Llavors no li causa tant problema.
Hem parlat de peixos i hem parlat molt poc de crustacis i de mariscs. També tracteu les malalties d'aquests animals. Són més resistents o no?
Tractem molt poquet. La veritat, el que ara estem fent, sobretot, és en medi salvatge. És en aquests estudis que et comentava. A nosaltres, com al servei diagnòstic, crustacis ens arriba quasi un 1%, et podria dir. Nosaltres som més especialistes en peixos. Mm-hmm. I en crustacis, en referència al que t'explicava abans, doncs sí que s'ha vist que per les condicions o per les característiques, més les condicions de la seva anatomia interna, poden arribar a tenir, en aquest cas, doncs, més plàstics en el seu interior. Això no vol dir que els hi afectin, eh? Que els hi afectin més o menys. Això és el que estem estudiant. Si realment poden interferir amb l'aliment, en l'absorció de l'aliment i de més. Però sí que per les característiques s'ha vist que arriben a acumular doncs, més quantitat de plàstic, més fibres i fins i tot boles, inclús, d'aquests plàstics.
Doncs pues vaja, amb enjartar un llamàntol en plàstic, doncs no ve molt de gust, que diguem.
Estem parlant de l'estómac, eh? No estem parlant ni de musculatura ni d'intestí, només a l'estómac, o sigui, a la part més anterior del cos. Vull dir que no és el que ens mengem.
Maria, ha estat un plaer parlar amb tu i conèixer una mica més sobre els peixos. Com a mínim, descobrir que també es posen malalts i com es posen i per què i com se'ls cura i com se'ls fa prevenció. Bé, una mica el que fem amb els humans, però adaptat al món aquàtic. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i, en tot cas,
ha estat un plaer.
Intentarem aprendre més de la ictiopatologia, que com s'ha quedat clar i d'alguna manera demostrat, no ho controlem gaire, almenys alguns, eh? Que vagi molt bé.
Ningú controla, jo crec, del tot.
Gràcies, Maria. Una abraçada.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Hi ha gent amb la que connectes molt. Hi ha gent que sempre t'ajuda, no estàs sol. Hi ha persones que et faran tirar endavant. Hi ha amics que sempre t'acompanyaran. Hi ha alguns que els veig de tant en tant. Altres que ja no els veig quasi mai, però a tots els porto molt dins del meu cor. De vegades no me n'adono que tresor.
Bona tarda, són les 7.